Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
El 3. Atenció, perquè en aquest programa van treure les imatges del cafè, del bar, concretament, i com es va moure.
El van matar.
Son las 21:56 de la noche. Albert Solà llega al bar acompañado por un amigo. Esta es la última imagen de Albert con vida, a la que ha tenido acceso en exclusiva este programa. Estas imágenes no las podemos ver porque casualmente, 50 minutos antes, la cámara es girada.
Vaya. Tenemos cámara, lo que pasa es que en estos días yo la he girado solo mirando para la puerta, porque como yo soy la mujer del dueño, pues cuando tengo algún conflicto con él, pues la quito, ¿sabes?
Los servicios de emergencias tardan en llegar 8 minutos. Al ver el estado en el que se encuentra, comienzan a actuar rápidamente para intentar reanimarlo. Son las 22:50 cuando la cámara vuelve a girar. Ahora no solo enfoca a la puerta, sino que nos permite ver toda la escena que antes no pudimos analizar. A las 00:27, el cuerpo sin vida de Albert Solà es trasladado para su posterior autopsia.
Muy pocos casos conozco que se hayan podido mover las cámaras de restaurantes. No sé si esta señora es una especialista en cámaras.
Estamos hablando de un supuesto hijo de un rey que ha dado una entrevista a un programa de televisión, que va a ir al plató esa misma semana. Es que es una cosa increíble.
En estos momentos, y a la espera del resultado definitivo de la autopsia, el informe refleja que Albert murió debido a un infarto agudo de miocardio.
Infarto agudo de miocardio.
Sí, va morir. Bueno, el va matar perquè
el van enverinar.
És, perdoneu, és entra dins les possibilitats. Home, a mi, que permanentment vostès
van
sempre, estigueu amb la conspiració, a mi arriba un punt que també...
Quina casualitat que es mogués la càmera quan no es
quanta
mou
gent,
mai.
Perdoni, quanta gent, i ara li dic...
Una senyora d'allà...
Deixa acabar.
Va.
Diu que marxa i no calla avui.
Era més gran que el Felipe, hagués sigut el rei, eh?
I tant.
Hagués sigut el rei, eh? I el rei català, i no volien un rei català.
Li torno a insistir, quanta gent, que a més jo conec casos que han sortit a fer un cafè o han sortit pel carrer, han tingut un atac de cor i han mort a l'acte.
El van matar la russa, a l'estil rus.
Que escolti, que Pilar Eire ja ens ho va dir. Que,
què és la pella?
Miri, cada dia moren 350 persones a Espanya per malalties cardiovasculars. Sí, 350 al dia. Això pot passar?
Sí. No, perdona. Això
és que passa, de fet.
Això és com quan es crema un pis i diuen que ha sigut un cortocircuito. Quants pisos s'han cremat i són...
Recordem el que ens va dir Pilar Eire el dia de la mort de l'Alfons...
Albert
Solà.
Cuando saltó la noticia, que yo ya no me acuerdo qué año era, así que la verdad lo tendría que repasar. Yo trabajaba en El Mundo en esa época y me fui a la Bisbal, al bar donde estaba él trabajando, y creo que fue la primera... Bueno, él estaba asombrado de que los periodistas fuéramos a hablar con él, entonces estaba como sorprendido y creo que fue de los primeros periodistas que hablé con él, y entonces me di cuenta de que todo era una inmensa broma que habían urdido entre él y otra persona que trabajaba con él.
Ho han sentit? Bueno, ara portin la contrària a Pilar Eire, ja està.
Bueno, serà que no s'equivoca a vegades. Serà que no s'equivoca a vegades.
Home.
Que va matar el rei.
Home, perdona, ella va dir...
Va dir que estava el rei molt malament i que estava a les últimes. I mira, va venir aquí a Espanya, va estar allà el rei molt mido.
Pilar Eire va dir que un cop que sortís Iñaki Margallín de la presó, se separarien. I miri, quan va sortir, al cap d'uns mesos, s'han separat. També va sortir la història d'una suposada filla que té el rei,
sí,
d'una minyona,
sí.
Tu tenies controlat aquesta minyona?
Jo, entre cometes, els polvos del rei, la veritat, fins a un cert punt se'm descontrolen perquè són molts noms a retenir. He perdut el compte.
Però, i una de les bombes del cap de setmana, a banda d'això, ha sigut lo d'una personatge que acaba de sortir ara aquí a la palestra, que és Patricia Donoso.
Qui?
Patricia Donoso. Com? Sembla ser... Patricia Donoso va ser una dona que va estar tuntejant amb Ortega Cano quan la dona d'Ortega Cano estava embarassada de Maria... que estava embarassada, que tenia amb la dona actual, que es diu Aldón.
Sí. Bueno, doncs ara... Qui? És que m'hi perdona. Que estava tuntejant qui amb qui?
L'Aldón i el...
Qui?
l'Aldon.
El Don qui és?
La dona de l'Ortega Cano.
Que és
una noia Anna guapa
Maria,
i joveníssima.
Anna Maria Aldon.
Rosa.
Rubia, la dona de l'Ortega Cano. Què passa?
Molt més jove que ell.
Que estan a punt de separar-se.
S'han separat.
Però mentre estava esperant un fill...
No s'han separat encara.
De l'Ortega Cano, mentre estava ell esperant un fill, ell sembla ser, presumptament, estava tontejant amb una dona amiga de la filla de l'Ortega Cano. I llavors, ella va treure uns àudios l'altre dia, els va presentar els àudios al programa, aquesta és la gràcia, i l'altre, el torero, va entrar en directe per telèfon, fet una fera... Sí. Bueno, escolteu el moment, perquè és un circ.
¿Habéis tenido una relación sentimental?
Sí, pero sin sexo. Una relación platónica, donde él es muy cariñoso, donde él dice que no está con nadie.
¿Habéis tenido un roneo?
Estas fotografías que te veo aquí están guapísimas, te quitan el sentido. Venga, un beso, que te quiero. Sí, deseando de hacer un almuerzo y estar contigo y pasarlo bien.
Él lo niega absolutamente todo.
Yo a esa mujer no la conozco de nada. Según ella, a esa amiga de Gloria me llamó y bueno, y se puso en plan, pues como cariñosa, como atenta.
Vergüenza, tío.
Ya está, mira, ya lo tengo en manos de mis abogados,
¿Por qué te sé ella?
Sí, digo, de verdad, por favor, te lo pido, tranquilízate.
Però és que aquí no va acabar la cosa.
Ja directament es va... Tot l'estiu que crida pel carrer, eh? L'Ortega Cano.
I ja té una edat, però és que és veritat.
Però com pot generar tant interès aquest home, que és un mòmio?
Doncs funciona per audiència, no els hi va malament, però és que després no va acabar la cosa, li va dir mamarratxa, mamarratxa.
En los audios esos que ella dice de leer, o que tiene...
Sí, tiene, porque los hemos escuchado, José, los hemos escuchado.
Oye, oye, no pongas la cara así, no pongas la cara así, ¿eh?
Denúnciame.
¿Te está escuchando?
Denúnciame, mamá.
Es una mentirosa.
Denúnciame.
Y una mentirosa.
Y tú un enfermo.
Oh.
No, mamarracho, tú.
Manipulador.
Le dio mamarracho, le dio de tot, i quan li diu... Para, quan li diu enfermo, diu... Oh.
És que crec que vam retar, eh?
Enfermo, ha sigut.
Vam retar.
Bueno, deixarem aquí. Rocco, moltíssimes gràcies.
Quanta cosa, avui, intensitat
de secció. Sí, escolta, un grapat d'informacions.
I una cançó que li van dedicar a la Rahola, que escoltarem demà.
Molt bé, demà l'escoltarem. Sí, perquè ara ens està esperant Toni Muñoz, que ens porta la crònica del que ha estat avui, un del primer capítol del judici... del segon judici del cas Neymar. Ui. Que... Però és que té un nom, que és el cas...
El Toni ho diu. Toni, vine...
Dis, no? Oi que és el cas Dis? El cas Dis. Sí. És el segon cas Neymar. El primer, recordem, que ja va quedar amb...
Sí, és el cas Dis.
Va quedar amb una sentència on sortien malparats Bartomeu i Sandro Rosell, però finalment... doncs se li va carregar en aquest cas la culpabilitat al Futbol Club Barcelona. Ara veurem què passa amb aquest segon judici. Però lo sorprenent del cas, i ara entrarem en matèria, és el jutge, que no deixen mai de sorprendre'ns, realment és un món a part, el món de la judicatura és un món a part, que avui estava més content que un xaval que un nen de 5 anys veient a Neymar allà sentat a la...
Fascinació pel jugador.
Bueno, ha perdut el paper, no, però ha perdut el nord, l'ha lluat, ha deixat que marxés del judici, li ha dit que l'entenia, que el seguia, que el veia... Jo crec que fins i tot li ha demanat que li signés una samarreta, perquè ha sigut un paper una mica sorprenent...
Ja t'explicaré per què.
De quina manera ha perdut...
una mica els papers, presumptament.
Deixem un paper darrere Neymar, el jutge.
Ja t'explicaré.
RAC 1.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar. Només MSC Cruceros.
Para aquellos que con su trabajo convierten los límites en retos. Para aquellos que con actitud y pasión transforman nuestro mundo. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Vine a la Fira del Bosc de Sant Celoni.
I esperem els propers 22 i 23 d'octubre amb activitats per tota la família.
Productes quilòmetre zero, espectacles i concerts, art, tallers, espais gastronòmics i molt més.
Vine a Sant Celoni. Més informació a santceloni.cat.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Jo sóc el foc. Evilcami. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèlet per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca ECA63. La qualitat Evilcami en versió smart. Per a més informació, evilcami.com.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
El departament científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
De seguida entrem en matèria amb el judici del cas el DIS, el fons d'inversió DIS, el judici de Neymar, on Bartomeu i Sandro Rossell són alguns dels protagonistes, però abans anem a resoldre l'enigma d'avui relacionat amb Txernòbil, Dani Arbós.
Si us preguntàvem quines característiques tenien les granotes que viuen a la zona d'exclusió de Txernòbil respecte a les que viuen allunyades de la central, i us donàvem, com sempre, tres opcions. L'opció A és que són més fosques, l'opció B és que són més grans, i l'opció C és que tenen més dits. I l'opció correcta és la A. Són bastant més fosques que les de fora. Aquí els que esteu a l'estudi podreu veure, us porto un gradient per veure com són les granotes. Sembla com, si us imagineu, les torrades de pa, doncs una torrada sí, molt cremada.
Estan recremades, sí.
Doncs aquestes són les granotes que viuen a dintre, i és perquè això és una mica selecció natural en viu, eh? Les que tenen la coloració més fosca, doncs estaven més protegides de la radiació, van poder tenir més fills, més capacitat de sobreviure, deixar més descendència. Aquesta descendència s'ha anat creuant i, per tant, després de tants anys de... No? Recordem que l'accident va ser el 86, doncs les granotes que viuen a dintre són molt, molt més fosques que les que viuen a fora, que era l'opció A que havíem dit.
Doncs bé, avui hem participat a l'enigma Arbós 787
ambients. Carai, quina gentada.
Sí, Déu-n'hi-do, 787.
Pregunta-li avui al Toni Muñoz, que ja ens acompanya. Què tal, Toni? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui et tocarà... Seràs la mano innocente.
Vinga, del 787...
La mano de la suerte.
Del 787.
Del 787, 707 són correctes, per tant m'has de dir un número de l'1 al 707.
Hòstia. Va, mira, doncs diré el 707, perquè saps, moltes vegades la gent, el primer o l'últim, diuen,
sí?
Hòstia, sempre tries, no?, entremig. Doncs,
doncs vinga,
el 707.
Rapidíssim, ja la tinc, perquè com és l'última, la Montse Fonte diu, bona tarda, avui és la A, fins divendres. Ah, perquè deu venir, si diu fins divendres, és que m'imagino jo que és una de les oients que ens vindrà a veure el proper divendres al programa. Per tant, Montse, ja et felicitarem en directe i has estat guanyadora avui del concurs amb una tassa i un lot de xocolata Jolong.
Demà de què anirà l'enigma?
Demà tenim un so. Demà farà un so i la gent haurà d'endevinar, els oients hauran d'endevinar què és.
Pots comptar.
Que no sigui...
Una opció és una ventositat d'una balena. Si sembla bé.
No, anava a dir-te que no sigui Pedro Sánchez o Núñez Feijóo, perquè demà a aquesta hora els tindrem al Senat dient-se quatre coses.
Un so científic.
Molt bé, Dani, moltíssimes gràcies. Com dèiem, avui ha començat el judici contra Sandro Rosell, Neymar i el Barça, el segon, pel fitxatge del brasiler ara jugant a les files del Paris Saint-Germain. L'expresident blaugrana s'enfronta a 5 anys de presó per estafa i corrupció, a una multa de 10 milions d'euros i al pagament d'una indemnització de 3,2 milions al fons d'inversió DIS. Neymar, recordem-ho, va jugar 4 temporades i va aconseguir una Champions. La seva sortida cap al Paris Saint-Germain la va executar pagant la clàusula de revisió de 222 milions d'euros, una xifra aleshores inèdita al món del futbol. Toni Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda, què tal?
Les maniobres de Sandro Rosell per portar Neymar del Brasil a Barcelona l'any 2013 ja es van saldar, recordem, amb una condemna pel cas Neymar 1 el 2016. Es va condemnar el Futbol Club Barcelona a canvi d'exonerar Rosell i Bartomeu. La condemna anava per Rosell i Bartomeu, però es va canviar, es va commutar aquesta condemna i se li va encolomar al Barça.
Sí, això va ser el cas Neymar 1, pel qual van condemnar el Barça al pagament d'una multa, si no recordo malament era de 5 milions d'euros, a canvi d'exonerar a Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, pels quals demanaven una pena de 2,3 anys de presó. Aleshores, doncs, la directiva del Barça, formada doncs, per Josep Maria Bartomeu, doncs, va arribar a un acord amb la Fiscalia i van tancar un acord abans d'arribar al judici, pel qual doncs, el Barça acceptava la seva culpabilitat i es convertia en el primer club de futbol condemnat com a persona jurídica, a canvi d'exonerar doncs, els seus responsables, que eren Bartomeu i Sandro Rosell. Aquest va ser el primer cas Neymar, però avui hem tingut el segon capítol, que és el conegut com a cas DIS. I de què va tot això? Perquè és una mica enrevessat, però intentarem a veure si ho podem...
Si ens ho explica el Toni Muñoz, ho entendrem, perquè sempre ho explica.
Aviam si ho aconsegueix.
A veure.
Neymar Júnior jugava al Santos, d'aquest equip del Brasil, però Sandro Rosell es va interessar ja per ell l'any 2011, perquè vingués al Barça l'any 2014, quan Neymar acabés el seu contracte amb el Santos. I aleshores ell fa una aproximació i diu, escolta, Neymar, et pago 40 milions d'euros i així, d'aquesta manera, quan tu marxis del Santos, quedis com a agent lliure, fitxaràs directament pel Barça. Val? És un fitxatge anticipat, diguéssim, no? És a dir, et pago els 40 milions
d'euros. Però li diu amb ell directament.
Li diu amb ell directament.
O son pare.
Bueno, el seu pare també. Ah. El seu pare també està...
És a dir, ja li paga aquests 40 milions d'euros?
Li diu que li pagarà un cop quedi com a agent lliure, val?
Val.
Però ell sí que és veritat, el que li paga són 10 milions. D'aquests 40 li paga 10.
Ni avança.
Exacte. I aleshores és, et pago 10 milions d'euros a l'any 2011 perquè l'any 2014, quan s'esgota el teu contracte amb el Santos, passis ja
al
Barça. I aleshores farem efectiu els 30 milions d'euros restants. Mm-hmm. Quin és el problema? Doncs que el Barça, a l'any 2013, diu que necessita Neymar, vol fitxar Neymar.
Per tant, el 13, no el 14.
Per tant, un any abans. I aleshores diu, bé, aquí han canviat les condicions, perquè aleshores, clar, ell té contracte encara amb el Santos, i aleshores diu, bé, doncs paguem 30 milions d'euros, que és la xifra que ja havíem acordat perquè passessis a formar part del Barça, però a part hem de donar algo al Santos. Hem de donar alguna quantitat, com si fos el fitxatge, no?
Sí. És a dir, com si fos un traspàs.
Com si fos un traspàs. I aleshores paguen 17 milions d'euros.
Al Santos.
Al Santos, pels seus drets federatius. En aquell moment, Neymar, els drets federatius, tenia un 60% que formaven part del Santos i un 40% que els tenia cedits a una empresa que es diu DIS, que són aquests fons d'inversió. Val? Per tant, d'aquests 17 milions d'euros, 6,8 van anar a parar a DIS. Val? Perquè tenia el 40%.
I van anar per allà.
Sí, li van pagar.
Vale.
No? Per això, sempre quan s'ha parlat del fitxatge de Neymar, o aleshores quan es parlava del fitxatge de Neymar, sempre es deia que havia costat 57 milions d'euros, que són els 40 que li van pagar als Neymar,
més
i els
17,
17 que van pagar una banda al Santos i l'altra a DIS. Però quin va ser el problema de tot això? Doncs que hi ha una sèrie de contractes que signa el Barça amb el Santos i que la Fiscalia i DIS consideren que van formar part del fitxatge de Neymar, però que no li van pagar a DIS que tenia els drets. Per exemple,
van... Contractes paral·lels que DIS no en va saber res.
Al marge exacte. Dels 17 marge. Milions aquests.
Clar. És a dir, quan tu fitxes algú, no, també dius, doncs, per exemple, farem un partit amistós al Brasil amb el Barça, no? Doncs per això et pagaré tants diners. Val? Aquest era un dels compromisos. Aquest partit, per exemple, no es va celebrar mai i, per tant, no es va pagar. Però sí que es va pagar, el Barça va pagar 7,9 milions d'euros per uns drets preferencials sobre tres jugadors de la pedrera del Santos. Aquests jugadors, espera que els tinc aquí apuntats, a veure si els trobo.
Però es va pagar 7,9.
De més a més.
De més a més.
Per clar, tenir un dret preferencial per aquests tres jugadors del Santos.
Aquests tres jugadors del Santos.
Que són?
Que són Víctor Andrade Santos, val?
Tots són sants.
Pel que va pagar 3,2 milions d'euros.
Va arribar a venir al Barça?
No. Saps on juga Víctor Andrade Santos?
On?
A la Sèrie B del Brasil. Sèrie B és la segona divisió.
Moco.
Però ja van pagar 3,2 milions per aquest dret preferencial, que després no van executar, però els diners...
Ja els van pagar.
Un altre que era Givanildo Pulgas.
Pulgas.
Que va pagar 1,8 milions d'euros i que ara juga a la Sèrie D brasilera. 1,8 milions d'euros.
Quin bon ull, no?
Sí. I després...
Bueno, bon ull. A veure, també pot dir... Digues, perdona.
S'ha de dir que aquests són els noms que li dona el pare de Neymar a Sandro Rosell, dient aquests són els bons.
Aquests
són els bons.
Víctor Andrade...
Santos.
Givanildo Pulgas.
I Gabriel Barbosa, que aquest sí que... He parlat amb gent del Brasil.
Sí.
És Gabigol. Aquest és el davanter centre del Flamengo.
Però aquest no va venir, tampoc.
No va venir i ni vindrà. Ja m'han dit que és, per el Flamengo està bé, però que pel Barça no té nivell. I per aquest van pagar 2,9 milions d'euros. En total, 7,9 milions que va pagar el Barça, a més al Santos...
Per el dret preferencial de fitxar aquests.
D'aquests jugadors. Clar,
que ja sabien, potser en el fons, que no els fitxarien, sinó que era una manera de pagar un plus.
Exacte, potser ho sabien.
Bueno, una manera, o no, saps? És a dir... Clar, això queda a interpretació del jutge.
Exacte.
Però això com van a dir...
Però aquest, perdona un moment, aquest és el cas.
Aquest és el cas. I aleshores què diu DIS?
Clar.
Doncs que el cas, és a dir, tot això al final...
Però suma... DIS està reclamant els 7,8 milions d'aquest dret preferencial dels jugadors.
Exacte, el que està reclamant és que el traspàs... És a dir, els diners que paga el Barça al Santos no són només 17 milions d'euros, sinó que també s'hi ha d'incloure aquests 7,9.
Però una pregunta que tinc jo, O sigui, DIS també tenia...
Drets d'imatge.
Drets d'imatge d'aquests jugadors? No. Aleshores,
doncs
no pot reclamar res?
Perquè reclama.
Però el que estan dient és que aquests diners no són per aquests jugadors, sinó que aquests diners són en concepte del fitxatge de Neymar, pels quals ell haurien de
veure. Però això és difícil de demostrar.
Exacte.
Perquè tu... Com a Barça, dius, i jo pago 7,9 milions d'euros pel dret preferencial d'aquestes tres pepes. Bueno, una no tan pepa. Però, clar, tu, teòricament, si t'interessa una pepa, doncs la fitxes. Serà que el Barça no ha fitxat teòrics jugadors de primera fila i quan han vingut al Barça són unes pepes?
Però ells, el que estan dient... Es va quedar Neymar, o sigui...
Se'ls va quedar el Santos.
Es
nota que vens de Madrid...
Estàs estapaït.
Massa festa.
No, però si se'ls va quedar el Santos i DIS no tenia drets sobre aquests jugadors...
No, però el que estan dient és que aquest pagament, en el fons, és per amagar...
És encobert al Neymar.
És a dir, és que el fitxatge del Neymar no van ser 17, sinó que van ser 25. I, per tant, hauria d'haver cobrat 10, no 6,8. Això és el que reclamen. I ara la Fiscalia el que diu és, doncs, paga'm aquests 3,5 que no et van pagar, li has de pagar a DIS, més una multa i tot això. I per això...
Però això sí, és difícil de demostrar.
No, i sobretot veient com funciona el món del futbol, que hi ha acords d'aquest tipus.
Home!
I també la Fiscalia, una cosa que a mi em sorprèn molt, també, que digui, i és que diu que un cop van pagar aquests 40 milions d'euros, o van comprometre aquests 40 milions d'euros, Sandro Rosell amb Neymar, van vulnerar el dret a la lliure concurrència, és a dir, al mercat lliure. I diu, perquè, clar, diu Neymar, d'aquesta manera, quan va quedar lliure, doncs no estava disponible per tothom, sinó que ja estava, ho tenia fet pel Barça. I dius, bueno, realment la Fiscalia no deu saber gaire com funciona el món del futbol, perquè la gent, quan marxa d'un equip, ja té pactat amb un altre i cobren primes de fitxatge i totes aquestes coses, no? I, en fi, ells creuen doncs, que Neymar podia haver, o havia d'haver sortit al mercat lliurement
I moltes vegades és el mateix jugador que vol anar amb un equip.
Bueno, però aquest
és el tema, també. Aquest és el tema. Perquè, de fet, Neymar, el que declararà demà, que demà declara en aquest judici, i és que sí, farà nit a Barcelona.
O sigui, avui ha anat al judici.
Avui ha anat al judici.
I el jutge, que estava, que jo crec que...
Bavejant estava.
Que en fi, que, exacte.
Estava bavejant, que... li caia la bava perquè tenia el càrrec allà davant.
Se li ha fet allò que es deia en argot infantil. El Pompis Pepsi-Cola. Okay. Quan ha vist Neymar, és... Bueno, és que, perdó, és que, vamos, és que jo n'he vist una devoció d'un jutge davant...
Sí,
que,
sí.
Que
sí.
Estava en la cama... Aquest document el tenim.
Sí, el tenim, el tenim.
Estava el jutge explicant que sí. Estava al llit i que estava viendo cómo marcaba usted ejerciendo su profesión. Quan, en un judici, un jutge es posiciona parlant de la professió del que fa la persona que està sentada en una banqueta. Que jo he al·lucinat.
Bueno, és que, perdona, arriba a ser del Barça... I aquest jugador no el deixa ni marxar com l'ha deixat marxar, perquè l'ha deixat marxar, eh? A mi judici ja se puede dir usted, que jo comprendo que està ocupado.
Endavant, Toni.
Sí, no, de fet, avui Neymar, clar, ha vingut, perquè era la seva obligació, ha vingut directament des de Marsella, on... No, crec que va jugar a París, no, des de París, on va jugar contra el Marsella.
No segueixo, ni m'interessa ni el PSG, ni el Manchester, no m'interessa, m'interessa només el Barça, això és el que m'interessa.
I cada vegada menys.
I mira com està.
No, però m'interessa, m'interessa.
Bé, doncs Neymar, que ha vingut directament des del partit, perquè va acabar més tard que la resta, perquè es va haver de sotmetre a un control antidòping, ha vingut allà, i llavors la seva advocada ha demanat, si us podia no venir al judici a la resta de sessions.
Que han tenido que viajar de madrugada a Barcelona, toda vez que él, después del partido que jugó ayer en Marsella, tuvo que someterse a un control antidoping. Y que si se pudiese, en el siguiente receso que haga este ilustrísimo tribunal, pues dispensar a estas personas de que sigan en la sala.
Bé, com que Neymar normalment, que és un fet excepcional, no surt de nit,
mai,
ni fa vida nocturna, entenc que l'advocada digui que, clar, acabar tan tard és un perjudici per Neymar, perquè és un jugador modèlic, que ell a les 10 de la nit ja està a casa com Rafael Nadal dormint.
Sí. I aquesta ha sigut la resposta del jutge.
Si no hay ningún obstáculo por el resto de partes, se les eximiría de continuar en sala haciéndonos eco de lo que nos ha manifestado, y efectivamente es notorio. Bueno, yo de hecho, el señor Da Silva Santos Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama.
Fíjate. O sea,
con eso lo digo todo.
Con eso lo digo todo. Volen dir, clar...
Que era tard, o que va dormir d'hora, també, perquè els partits de la Lliga...
No, el que em sorprèn... Bueno, em sorprèn. Aquest comentari, per part d'un jutge... no dona... O sigui, crec que no ha mancat un punt d'imparcialitat. Perquè l'he vist com una mica fan de Neymar. Viendo el partido de Neymar, o sigui, veure...
La cama.
Jugava en contra?
Contra el Marsella, no estava malament.
Quanta gent l'estava veient al partit? Ell, el jutge.
Arriba així del Barça i, vamos, el fa cadallà i li fot cadena a Santa Bartolomeu.
Sí, no sé. Comentari, l'he trobat.
No, n'ha fet més, eh?
Ah, pues
n'ha fet més.
Pues no cal que els posi. Ah, encara n'ha fet més?
Sí, sí.
A ver, es público y notorio cuál es la condición del señor Neymar da Silva Santos Jr. como jugador en activo del Paris Saint-Germain. Estamos en plena liga, estamos en plena Champions.
Bueno,
ya le adelanto al señor Neymar, que este presidente del tribunal, que además es el ponente, ya ha mirado el calendario de la Ligue 1, o sea, sé cuál es el calendario de partidos de la Liga Francesa y también sé cuáles son los partidos de la Champions. Trataremos de buscar la solución mejor y factible.
Estamos. Atención, ¿eh? El jutge diu estamos.
No, perquè són tres jutges.
Mm. Bueno, però parla de la Lliga, ell està com si la jugués ell.
Jo crec
que ell és del Paris Saint-Germain, però vamos, aquest jutge...
No, jo crec que no, eh? Després ha dit, no serem cap obstacle per vostè, malgrat que jugui al Paris Saint-Germain.
Home, perdona, però que t'ho estic dient. O sigui, aquest home, aquest jutge, per al nord...
Estava vejant.
Amb el Paris Saint-Germain.
No, sí que és veritat que, aviam, s'han pres tota una sèrie de mesures excepcionals.
Clar, jo, per exemple, sóc la defensa del Sandro Rossell, eh? Aquest jutge, el... Com es diu allò? Quan no pot jutjar. Com
el vol recusar.
Ja el recuso. Per el cul d'aquesta manera, amb el Neymar, perdona.
Vostè és pel Neymar.
Home, clar, a la que arribi la sentència, que toma, con tal de contentar a Neymar, que se vaya contento, para que no sufra y piense, tenga malos pensamientos en los partidos, que toma, es que, claro...
Que lo desllorigue la pilota.
Realmente el que tiene mayores obligaciones, que yo entiendo, iba a decir, aunque sea del Paris Saint-Germain, es el señor Neymar da Silva Santos Jr. No quiero perjudicarle, pese a que juega en el Paris Saint-Germain.
Veus, no vol perjudicar-lo, encara que...
Pese a què? Pese a què juega. No és del Paris
Saint-Germain. No, ell deu ser
ho ha dissimulat al final.
No, és del Madrid, però com que volen el paper...
Sí. Ah, això també podria ser.
Hombre!
Que el BP ho ha negat, que volgués anar...
Sí,
bueno,
el BP ja
Repsol. Bueno, que total, que tenim... Bueno, el jutge s'havia mirat el calendari...
S'havia mirat, tot. Sí, total, que al final han convingut que el millor
ja
dia perquè...
Ja l'he afirmat la segona setmana.
Perquè declari, el millor dia perquè declari Neymar és demà.
Demà.
I de fet ja li han dit, declari demà i ja no vinguin tot el judici. Exacte. I fins i tot no cal ni que vingui el dret a l'última paraula, no cal, que era un dret...
No,
que...
És més, no
jueguen,
cal...
Jueguen.
No cal ni que el jutgem.
No, home, el jutjaran, ja tindrà el seu advocat, però de fet...
Però aquí Neymar és una part... És a dir...
És acusat.
Està
acusat,
sí, sí. Li demanen
dos anys de presó.
Bueno, però ell, què sabia ell?
No, ell el que vindrà a dir és el que ha dit el senyor Marcelí abans, que ell, la seva voluntat era jugar amb el Barça, vull dir que no calia que sortís al mercat lliure, perquè ell sempre havia volgut jugar
però
al Barça.
Això no és ben bé així, perquè ell, recordem que ho tenia... Aquí hi ha una qüestió una mica fosca.
Mm. No.
Que, sí, perquè Neymar ho tenia tot tancat per anar al Madrid. I aleshores aquí es va interposar a Sandro Rosell i d'aquí ve tot l'enrenou del primer cas Neymar, que hi havia uns pagaments que no es van donar a conèixer. És a dir, que és un fitxatge que Neymar, per una banda, i alguns dels seus assessors, entre ells el paper del pare,
sí,
ho tenia tancat amb el Barça, però ell ho tenia tancat amb el Real Madrid, a través també d'unes altres d'uns altres socis. Vull dir que aquí, al final, hi ha un punt fosc que veurem què és el que diu Neymar.
Sí, però Neymar, sobretot demà, el que dirà és això, que ell, la seva voluntat era jugar al Barça i ja està.
També i demà, perdona, sí, demà dius que sí, declara... Demà serà un dia interessant, perquè demà declara Neymar i Florentino Pérez.
Sí.
Hombre.
Perquè explicarà quines intencions tenia el Real Madrid de fitxar a Neymar i quins tractes havien arribat a pactar amb ell.
Clar, explicarà això i dirà, segons, perquè al final això és una prova que demana DIS, dirà doncs que ell va intentar fitxar Neymar, però com que ja li havien pagat aquells diners, ja no es podia desfer d'aquest contracte.
Bueno, demà dia interessant.
Demà dia interessant demà amb Neymar i Florentino Pérez i potser Zubizarreta, també.
Bueno, sí, exacte, Antoni Zubizarreta, que...
Esportiu.
Que l'altre dia l'escoltava... Bueno, no recordo quin mitjà i que va dir que el Barça que la cosa pintava molt malament, tal com es va confirmar
sí,
ahir.
Sí, sí.
Bé, més coses. Avui hem conegut tota la remodelació de la cúpula dels Mossos. Mm. A veure, que ho tinc per aquí. El conseller d'Interior ha destituït el comissari en cap dels Mossos, que el va nomenar ell, no?
Fixa't. El va nomenar ell el desembre de l'any passat, sí.
Bueno, ara m'ho explicaràs, perquè jo aquí ja no entenc.
9 mesos ha durat.
Joan Ignasi Elena li ha comunicat a Josep Maria Estela aquest matí en una reunió que ha mantingut per abordar una atenció que ara ens explicaràs que, bueno, que quedava rellevat del càrrec de la direcció, en aquest cas, dels Mossos d'Esquadra. La pregunta, Toni, és com pot ser que un home de la confiança del conseller Joan Ignasi Elena fa 9 mesos el posa com a, en fi, com a cap dels Mossos d'Esquadra i 9 mesos més tard el destitueix. Fas una cara, perquè tinc que explicar tot, podem estar fins a les 7 de la tarda.
No, aviam, la veritat és que la versió oficial és la pèrdua de confiança, no? Mm. Però
no el posa ell.
Sí, clar, el posa ell, però aquí el que hi ha és una crisi interna entre els diversos comandaments dels Mossos d'Esquadra. El conseller Elena el que va ser col·locar una triple cúpula, no?, encapçalada per Josep Maria Estela, que és el que avui han cessat, la seva mà dreta, o qui havia de ser la seva mà dreta, però que no ho era, no el va triar ell, sinó que li van imposar, diguéssim, des de la conselleria, que era Eduard Sallent, que era, ja havia estat abans de Trapero el comissari en cap, i el destitueixen doncs, per posar-hi a Trapero, doncs el posen de número 2. I després...
Però abans del... Perdona, que aquí em perdo amb sí, la cúpula policial. O sigui, abans de Trapero...
Hi havia Eduard Sallent.
Però abans de Trapero, et remuntes a quan el van... O sigui, quan
el van
fer...
restituir.
Quan el van restituir, no abans de que arribés a ser cap dels Mossos i fos fins i tot...
Major.
No.
Sí, no.
O sigui, això és després de la destitució.
Exacte.
De Trapero, és restituït... I abans de que sigui restituït Trapero, ho era...
Eduard Sallent.
Va.
Quan fan fora Trapero, amb una decisió...
Sí, que tampoc es va entendre...
Que tampoc es va explicar gaire, no? Però es va demanar, es va dir allò de la feminització i el rejoveniment. Que, clar, es van posar un senyor que era 5 anys més jove i un home, vull dir que tampoc no ni feminitzaves ni rejovenies, però
No, és que perdona.
I no ho van explicar gaire bé, no? Això va generar un gran enrenou fins que es remodelen la cúpula. Tota la legitimitat, òbviament, del conseller per posar la gent que eren de la seva confiança. Què és el que ha passat? Doncs que al final el número 1 i el número 2 no s'han entès. Josep Maria Estela amb Eduard Sallent no s'han entès. Fins al punt que no es parlaven.
Fixa't.
No es parlaven. Ni l'un ni el dos dels Mossos d'Esquadra no es parlaven. Fixa't. I un altre fet curiós, que també m'expliquen, és que aquest estiu, normalment, l'1 i el 2 dels Mossos es queden sempre de guàrdia, un o altre, no? S'alternen. Tu t'agafes les vacances a l'agost, doncs jo me les agafo el juliol.
Bueno, com aquí a RAC1, eh? Aquí a RAC1, o hi ha el Penal, o hi ha l'Aymeric, eh?
Sí. Claro.
Sempre hi ha algú dels
home,
dos.
Home, lo lògic.
Clar. Sempre hi ha algú dels dos, de guàrdia.
I tant.
Aquest estiu, tu vens aquí a l'estiu, i un o l'altre sempre hi ha.
Bueno, sempre hi ha algú que lideri la institució. Doncs en aquest cas, els dos es van agafar les vacances a l'estiu, i entre el tercer, el quart...
S'ho van haver de manegar.
I clar, hi havia molta gent doncs, que estava una mica al·lucinant amb el que estava passant.
Sí, però passen
les coses. Però no hi ha el tercer, si el tercer ja està.
Sí, ja està. Aquesta relació era tan dolenta que el juliol Josep Maria Estela reuneix amb el conseller d'Interior i li diu, escolta, la relació amb Eduard Sallent no és bona, per tant, o el destituïm o jo plego. Et faig triar entre un o l'altre.
Fixa't.
Aquest ultimàtum sembla doncs, que intenta apaivagar-lo d'alguna manera el conseller, sembla que intenten refer ponts quan surten els mitjans a través de la Rebeca Carranco del País doncs, que aflora aquestes desavinences entre l'1 i el 2. El Josep Maria Estela difon una carta entre els Mossos d'Esquadra que van enviar el passat 26 de setembre, això fa 3 setmanes, on deia: podem estar segurs que sense el suport del conseller, del seu equip de treball i de la prefectura no hauria pogut impulsar tots aquests projectes que he pogut impulsar. Com dient, tinc el suport del conseller. Això era 26 de setembre. Quin dia és avui?
Mira, doncs avui estem a 17 d'octubre.
17 d'octubre.
No arribant ni al mes.
L'han fet fora. 17 d'octubre, l'han fet fora. Quin ha sigut el detonant? Doncs la setmana passada es va fer una lliure designació de persones que han d'optar a la plaça de comissari. Això són, trien ells a partir d'unes entrevistes quines són les persones més idònies, i diuen, vale, doncs tu, doncs ara a partir d'ara tens el dret a fer l'oposició i faràs el curs a l'escola de policia. Van triar 4 dones i 2 homes. Però aquí Estela volia imposar el seu criteri, va dir, jo sóc el cap del cos, jo vull imposar quines seran les persones comissàries que formaran part de la meva cúpula. No el van deixar triar, i per això avui s'ha reunit amb el conseller i finalment l'ha acabat destituint perquè ell no volia plegar i al final l'ha forçat doncs, que l'acabessin destituint. Aquesta és la història. I ara, doncs, provisionalment, Eduard Sallent es fa càrrec dels Mossos d'Esquadra, com ja havia estat abans de la restitució a Trapero, i sembla ser que de forma provisional, perquè doncs, les intencions de la Conselleria d'Interior és nomenar una d'aquestes 4 dones que ara faran el curs de comissari, quan acabin el curs al desembre i ja siguin comissàries, doncs que passin a formar part de comissàries en cap.
Sobre l'elecció, normalment el cap dels Mossos pot escollir els comissaris que ell vol? Fins ara s'ha fet així,
sí,
això?
Sí, hi ha un procediment que és la lliure designació, que és aquest, i sí, en aquest cas sí.
Normalment ho escollien, bueno, i ell no s'havia deixat.
Ho escollien juntament amb la seva cúpula, vull dir, ja, que no tria ell, fan unes entrevistes i qui consideren que és més idoni, doncs és el qui aproven.
Perdona un segon, aquest senyor Estela sí, no serà pas parent o no sé, alguna cosa d'aquella senyora que sortia amb els del tricicle?
No sé de què em parla ara.
Sí, home, l'Estela, l'amiga de la Dafne, que no te'n recordes? Posa-ho.
Estela. Dafne. Estela.
Va, que això és un número del tricicle de dos...
Mademoiselle.
De dos senyores que van amb dos gossets,
sí,
que es diu Estela...
No serà pas parent, va, perquè no n'hi ha gaires Esteles.
Bueno, va, te treu, però per què? Avui, per cert, ara anirem amb Marc Poyato. Marc, bona tarda, perquè la tarda judicial. Ara entrarem en matèria amb el judici del cas Josep Maria Mainat, veure, però abans...
Ja veurem.
Avui s'ha acabat el judici contra la jove de 19 anys, aquella jove acusada d'induir a un amic, cas que ens ha explicat amb tots els de Toni Muñoz, de 20 anys a matar el seu pare a Vilanova i la Geltrú l'any 2019. Les defenses han exposat els informes finals. I ara ens has d'explicar com ha acabat, vist per sentència, aquest judici.
Sí, vist per veredicte. Ara, doncs, demà el tribunal doncs, els hi donarà l'objecte del veredicte, que és aquest qüestionari que hauran d'omplir en els pròxims dies, que es tancaran aïllats de la resta del món en un hotel i així deliberaran quin és el sentit del seu veredicte, si és innocent o culpable l'acusada. I avui hi ha hagut l'última sessió d'aquest judici en què ha parlat la defensa d'ella, el seu advocat, doncs, que ha explicat doncs, que no hi ha cap prova que demostri que ella va induir a matar el seu amic, a matar el seu pare, i després també ha fet ús del seu dret a l'última paraula, l'altre acusat. Comencem sobretot per l'advocat d'ella, que explicava això. No hi ha cap prova per dir doncs, que la meva clienta va propiciar que el seu amic acabés matant el seu pare.
Claves, ¿no estaban las claves actualizadas? Sí. Entonces, ¿cómo iba a sacar los 20.000 euros Ismael? Si el día antes ya sabía que no podría acceder a la cuenta. Es que es ilógico. No tiene ningún sentido.
Bé, aquí el que ve a dir és... Recordeu que aquí hi havia un mòbil econòmic. Mm-hmm. És a dir, es diu que ella doncs, cobrava diversos pagaments per part del seu amic, a qui havia doncs, manipulat mentalment.
Perquè es feia passar per una nòvia dels Mossos.
Es feia passar per una nòvia virtual, que, la, sí. que es deia Júlia, que l'anava com enganyant, i d'aquesta manera li anava fotent els calés que li donaven els seus pares. Doncs una de les proves que diu aquest advocat, l'advocat d'ella, que es diu Eloi Castellarnau, és el dia del crim, el que ella explica és que diu mata el teu pare i agafa les claus d'internet dels comptes i transfereixes 20.000 euros. Però hi ha un fet que van explicar i és que el dia abans aquest noi ja va intentar agafar les claus de la seva mare i justament li havia canviat. Per tant, ja sabia ja sabia que desconeixia quines eren aquestes claus. Per tant, per molt que li digués que podia robar aquests diners, ell no ho podia fer. Per tant, aquí una mica el que ha intentat demostrar aquest advocat és que no es pot discernir un noi que era esquizofrènic o que patia en aquell moment un brot esquizofrènic, si realment...
Si ho va fer per encàrrec o va fer perquè ho va fer.
O perquè tenia un deliri. És a dir, si ell, tot el que ha explicat... és perquè recorda el deliri que tenia o recorda la realitat. I avui ell, fent ús d'aquest dret a l'última paraula, ha volgut deixar clar que ell ara, després d'haver fet tota aquesta teràpia, sap discernir perfectament el que era real del que no ho era.
¿Claves? ¿No estaban las claves actualizadas? Sí. Entonces, ¿cómo iba a sacar los 20.000 euros, Ismael?
Si el día antes ya sabía... Aquest document ja l'hem sentit.
No el tenim? Bé, doncs bueno, sembla que no el tenen. Doncs has explicat això.
Molt bé. Marc Poyato, a veure, has estat seguint, perquè avui ha estat una jornada judicial intensa, podríem dir que el primer judici, perquè aquí n'hi ha uns quants, d'Àngela Dobrovolski amb Josep Maria Mainat. Avui la qüestió de què anava?
Avui la qüestió anava amb que, suposadament, Àngela Dobrovolski hauria agafat un talonari de Josep Maria Mainat i hauria agafat dos xecs, hauria posat unes quantitats, hauria falsificat la seva firma i llavors hauria anat a una oficina de la Caixa i hauria cobrat aquests diners, aproximadament uns 4.000 euros. Bé, s'ha presentat al judici Àngela Dobrovolski, cosa que ja és important, perquè després d'aquest judici s'havia de fer el juliol, però no es va poder fer perquè el seu advocat va renunciar a defensar-la. De fet, l'advocat que ha vingut avui és d'ofici i ja era el quart, perquè els primers van dir que no podien treballar amb aquesta dona. S'ha presentat amb una perruca així, tota, que ve amb un cabell llarg, una melena llarga blanca, ella sí, tota sí, content...
És el joc de les perruques. Sí, Sala Martín, d'americanes i llet de perruques.
Exacte. Bé, llavors, què ha explicat? Ella diu que no ha signat... Que ella sí que diu que va omplir aquests xecs, però diu que no els va signar. I llavors també el que explica és que això estava pactat amb el Josep Maria Mainat. Sí, diu, sí, perquè això jo li vaig fer una proposta, que era, la meva germana havia vingut a viure a Barcelona, la meva germana s'havia de comprar un pis, i per tal que pogués pagar l'entrada del pis, doncs jo li vaig dir al Josep Maria Mainat si volia pagar-li aquesta entrada. Diu, i a canvi, jo li deixava veure els nens per les vacances en les dates que ell volia.
Però llavors, això quan ja estaven separats.
Sí.
O sigui, aquest judici... Ja estem,
sí, ja estem
en... Perquè, clar, com que hi ha diferents causes, aquest judici és de quan ja s'havia Ja s'havien separat, la parella s'havia separat.
S'havien separat. Llavors el que ella buscava és,
o
sigui, això.
A canvi de que em paguis l'entrada del pis de la meva germana, jo et deixo veure els fills.
Exacte. Però llavors li han demanat al Josep Maria Mainat, que ha declarat com a testimoni, ha vingut, acompanyat de la seva advocada, l'Olga Tubau, i ha dit, diu, no, diu, però això, diu, sí que és cert, diu, però això no té res a veure amb el xec, diu, perquè això ja va passar molt abans de tot això. Mm-hmm. Val? Per tant, una cosa no té res a veure amb l'altra. Diu, i reconeix vostè la seva signatura en aquest xec? Diu, no. Diu, no, aquesta signatura no és la meva.
Això no era meu.
Però tenim...
Res a veure.
Una qüestió, i és que el mateix Mainat,
sí,
a la vista, ha dit que retirava l'acusació contra la Àngela Dobrovolski. Per què? Perquè diu que n'està fart, que ja no pot més, i que vol que tot això s'acabi, i vol centrar-se en el que ell anomena el gran judici final. Quin és? El del cas gros. Clar. Que és l'intent d'assassinat.
Aquest serà l'any que ve.
Aquest serà l'any que ve, exacte. Mm. Això és el que explicava Josep Maria Mainat a la sortida del jutjat.
Nosotros nos hemos retirado como acusación particular y lo hemos dejado en manos del fiscal.
O sea, que...
Sí.
Siempre deseando lo mejor para Ángela, ¿no?
No, no es por eso, sino porque estos talones, en su momento, ya el banco me devolvió el dinero. Creo que el banco me devolvió el dinero, yo no me siento perjudicado. Hace dos años me enfadé un poco por lo de que alguien me quisiera estafar, pero ya lo he superado.
Doncs
bueno, és que eren 4.000 euros, i jo per mi és com a brilla.
No, home, però... Xavalla, xavalla.
No diguis això, xavalla. Mare de Déu. No diguis,
mare hem de dir que, per aquest cas, Àngela Dobrovolski va ser detinguda, eh? És a dir, això, sí. Recordem que el cas gros del cas Mainat és el juny del 2020. I això passa a l'agost del 2020.
I l'estem jutjant el 2022, el cas dels dos talons.
Dels talons, sí.
I m'estàs dient que el cas d'intent d'assassinat...
Serà l'any que ve.
Ja l'any que ve.
Sí. Sí. Llavors ella ha fet servir també el torn d'última paraula. Vull dir, el Mainat ha declarat com a testimoni, després ha marxat, i amb ella ja li han donat l'opció de fer aquest ús de l'última paraula, i llavors el que ha volgut és fer-se la víctima, una lliçó que ha donat al tribunal, si voleu escoltar-la.
Os ruego que consideren, señorías, de que tienen un trabajo de mucha responsabilidad. Yo pienso que ustedes deberían hacer prácticas en una cárcel, porque si ustedes condenan a personas a cárcel, deberían saber lo que es. Y esto, la policía y ustedes me tendrían que haber protegido más de lo que me ha pasado en el trayecto de estos últimos 3 años, pienso.
Això
haurà agradat molt als jutges, que els hi vagin dient això.
Que haga pràctiques en una càrcel, com si no sabessin què és.
Bueno, hi ha algun que està esperant que li signin la samarreta de Neymar. Bueno, i per tant, ja el donem per tancat, perquè s'ha retirat els càrrecs, per tant, que has tancat.
No, que has tancat, no, perquè la fiscalia continua acusant.
Ah,
no, la fiscalia, aquest judici ara ha quedat vist per sentència.
Però el Josep Maria Mainat ha retirat els càrrecs. Sí, tant, no hi ha causa, no?
No, sí, hi ha una acusació que és la fiscalia.
Ah.
O sigui, el Mainat és acusació particular.
I ara és la fiscalia que segueix.
La fiscalia hi veu prejudici igual. Clar, sí.
Ara m'haureu de pagar, eh? Perquè jo tinc els drets del judici, perquè això em forma part del meu cas. És com quan em van voler copiar l'Eufòria, que era una còpia Operación Triunfo, i vam dir que denunciaríem, i si no em pagueu per parlar d'aquest judici, us fotrem a denunciar.
Quants en queden? Quedava aquesta causa, ja queda la de la... Ja m'ha acabat.
Quedava la del pot de la marmelada. Te recordes, aquella? Sí.
Quin era del pot de la marmelada?
Ella el va agredir amb ell, amb un pot de marmelada, fent amb violència. Va ser com una...
I això també hi ha una denúncia?
Sí, però l'ha retirat. Aquí ha retirat els càrrecs.
No, aquí el que hi havia era aquell procediment pel qual ja ella va acceptar una condemna de 6 mesos de presó, sí, que ja va passar, que ja va complir.
Sí, que va estar a la presó, ella.
Exacte, que va ser per obstrucció més que per obstrucció, per trencar l'ordre d'allunyament que li havien dictat respecte a Josep Maria Mainat, perquè quan ja tenia aquest ordre d'allunyament arran del cas gros de l'intent d'assassinat, ella va seguir, és allò que la van enganxar escalant.
Sí, a casa de Canet.
A casa de Canet.
I durant l'estada a la presó va ser quan va conèixer la Rosa Peral. La Rosa Peral, sí, i van fer amigues.
Bueno, aquest és una altra, aquesta ja és una altra pel·lícula. Marc Poyato, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Toni Muñoz, moltíssimes gràcies. Demà, per tant, segueix el
demà Neymar. Sí, demà a veure què diu. Però vaja...
Sí,
bueno. Tampoc, no t'esperis que digui gran cosa. Serà ràpid, jo
crec que si el Neymar vol guanyar, que li porti una pilota signada al jutge.
Exacte. Bueno, dirà que tot ho portava el seu pare, que el seu pare també ha marxat del judici. Ha marxat també, tots.
Que també tenia entrenament.
Bueno, ha marxat la mare, ha marxat el pare, i també Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu, suposo.
També ha marxat.
no han marxat, però també poden fer-ho. Poden marxar. Han marxat els altres, ells també, no?
Va,
ja veurem.
Demà més sobre aquest cas. Ara tornem.
Versió RAC 1.
Aquesta tardor, protegeix-te el doble. Si tens més de 60 anys, ets professional de la salut, pateixes una malaltia crònica o estàs embarassada, ja pots demanar dia i hora a La Meva Salut, Cita Salut o al teu centre d'atenció primària per vacunar-te contra la grip i la dosi de record contra la Covid-19. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Cadí, 105 anys orgullosos de la nostra cooperativa. Enamorats de la nostra terra. Apassionats per la feina ben feta. Exigents amb la qualitat dels nostres productes. Compromesos amb la nostra gent i el seu futur. Implicats en la cultura i les tradicions de casa nostra. Per tot això i molt més, som Cadí.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50?
RAC, hi som per ajudar.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
RAC més 1 presenta l'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona,
preparats per la batalla.
3, 2, 1, rostit!
En aquest capítol, Toni Clapés i Marcelí Virgili.
És un farsant, o sigui, és pitjor que Villarejo.
Expliquem-ho, diguem-ho tot. Sí. Ets un charlatà.
Ui, ui, ui.
Ets una mica charlatà.
I Albert Buscarons rosteix Guillem Estadella.
No, en quatre paraules, t'estàs construint una carrera, tio.
Parana, a lo loco, cachondeo y tiqui-tiqui.
L'Escorxador, nou capítol a RAC més 1.
Moltes gràcies!
Escolta'l a l'app de RAC1 i a RAC1.cat i mira'l al canal de YouTube de RAC1.
Tots som
més
1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Saludem Míriam Díaz. Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
En uns minuts, bueno, minuts no, en uns segons sí. Repassem altres qüestions del dia, però abans hem de parlar d'una proposta que fa dies que us proposem.
Sí, perquè ara és el millor moment per instal·lar-vos plaques fotovoltaiques. Us recomanem Solideo, que és l'expert en instal·lacions solars fotovoltaiques, bateries, aerotèrmia i carregador de cotxe elèctric. Us ofereixen la màxima garantia i qualitat amb enginyers i instal·ladors propis en plantilla. A més, s'encarreguen de la gestió de tots els tràmits. S'encarreguen dels permisos, les subvencions i les bonificacions. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
Gràcies, Marta. 9 minuts, les 5. Míriam Díaz, després d'una crònica judicial i policial farcida avui, a banda d'altres qüestions que no hem tractat a nivell policial, comencem pel CIS, perquè agradarà al senyor Santa Susana i suposo que també de retrucar Pedro Sánchez.
Sí, perquè l'últim sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques catapulta el PSOE i li dona 4 punts d'avantatge respecte al PP en intenció de vot. Si ara es fessin les eleccions, per tant, senyor Santa Susana, Pedro Sánchez guanyaria amb un 32,7%.
Viva el socialisme!
Que és el millor resultat pel PSOE en un CIS des de les eleccions espanyoles del 2019.
Ja l'han fet bé, aquest CIS, o és allò que, com sempre...
Depèn de qui, de qui li preguntis. El PP
la
ja
cocció,
dit,
saps?
El PP ja ha dit, exacte, que sí, sí. És doncs, la cocció molt feta.
Ja.
O molt poc feta. L'efecte Feijóo, per tant, perdria pistonada i els populars es quedarien en el 28,7% dels vots. Si mirem el resultat sense cuinar, el que dèiem és més ajustat, un 23,8 pel PSOE, un 22,1 pel PP. Unidas Podemos es manté en tercera posició amb un 12,7 i nova baixada de Vox en intenció de vot d'un punt i mig fins als 8,8. Si es confirmés, la coalició PSOE-Podemos fregaria la majoria absoluta amb un 45%
dels vots.
Toma.
I la no sorpresa la tenim amb Ciutadans, que aconseguiria un 2,7% d'expectativa de vots i va baixant a mesura que van sortint les enquestes del CIS. Pel que fa a les notes als polítics, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, torna a ser la líder més ben valorada amb un 4,7. Pedro Sánchez puja al segon lloc i avança Alberto Núñez Feijóo.
Es que no me extraña. No me extraña que el PSOE sigue pujando como la espuma de jacuzzi en la enquesta, porque es que cuando se sembra se recull. Pedro Sánchez lo está regalando para la gent. Los 4.000 euros. Los 4.000 euros.
¿4.000 euros son?
Los 4.000 euros de cultura,
no,
para
son
los
400.
Joves.
I la feina que hi ha, que a dia d'avui encara nosaltres no, a casa no els hem rebut, la feina que hi ha a aconseguir els 400
facilíssim,
euros.
I, no, facilíssim, i ja han puesto no. Que te lo fan.
I una altra cosa, no regala res. Tot això ho paguem nosaltres amb els nostres impostos. Vull dir, no ens estan regalant res.
Tu pots creure una pija i te
va...
És que estic totalment d'acord.
És que al final sembla que sigui l'home més generós del món. Tot això ho paguem nosaltres.
Te lo paga Pedro Sánchez.
No és veritat.
Amb això estic totalment d'acord amb Marta Gailà i mostra't de la... Tens, mira, et dono tota la raó. Això de que regalen...
Te regala, te regala.
No, no regalen res, ho paguem amb els nostres impostos. Ja ho hem pagat.
No. Te regala això, los 4.000 euros para los...
400.
Para teva
nena. I no el regala i de moment ni els donen.
Para teva nena, 4.000 euros. Para que se compre...
No, és que ni és la meva nena, d'aquesta manera tan... com ho diu, ni me'ls han donat.
La teva nena, para que se compre, no sé, una videoconsola o el que vulgui. L'ajuda de un euro por cada litre de gasolina i de gasoil.
No, un euro tampoc.
No, un euro tampoc. 0,20 tampoc.
No, mà. Los tres
no, mas, no, és que, bé, no menteixi, sí, és que no és un euro.
Un euro de litre.
I a més, ara, al gener es parla de que ho trauran.
Sí. Si manda Feijóo, sí, però si manda Pedro Sánchez, l'ajuda de por vida. Los tres gratis, també de por vida.
Són 20 cèntims, efectivament. Sí. Vull dir.
No cèntims. És un euro.
No, 20 cèntims. Tu sabes lo que te ahorra, no manipuli, que eres pipera.
Bueno, parlant del PSOE, va, que m'està aquí fotent la llauna.
Bueno, avui, i el lote de Torrón Vicent, que ja s'està negociant per aquesta Navidad, per a cada espanyol, un lot de Torrón Vicent.
Sí, està el senyor Vicent per anar regalant.
No, Pedro Sánchez, te lo compra Vicent i te lo...
Bueno, parlant dels partits socialistes, estarà content perquè avui hi ha hagut retrobada del que diríem, bueno, allò que se'n diu vaques sagrades, jarrones chinos, com li agrada dir a Felipe González, jarrones chinos a Madrid.
A veure, han estat junts, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez i també qui va ser secretari general socialista, Joaquín Almunia. L'excusa, doncs, la inauguració d'una exposició sobre els 40 anys de la victòria dels socialistes al 1982. Mm.
Saludem l'Arnau Mañé, que ho ha estat seguint. Arnau, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola.
Hem vist les fotografies a través de la televisió amb la Míriam Díaz, com, no sé, unes fotografies que han costat de fer, no sé si és que era el fons, que no tenia cap gràcia, o és que no tenien ganes de fer-se la fotografia, no sé com ho has vist, però tot ha estat com feixuc, lent, poca circulació de paraula, com molt incòmodes.
Incòmode tot plegat, no? Sí, no? Incòmode, sobretot, jo diria que Felipe González era el que més incòmode estava, sí, enmig dels altres dos presidents socialistes. També hi havia, com deia ara la Míriam, Joaquín Almunia. Mm. Clar, hem de tenir en compte que és una imatge poc habitual, sobretot per la mala relació o la poca relació entre Sánchez i González. Per tant, suposo que normal que sigui un acte incòmode, més a Ferraz, en un espai bastant petit per la gent que eren, i sobretot quan parlava el president espanyol. No sé si heu vist la cara que feia Felipe González,
sí, no,
que era un poema.
Sí, sí, exacte, poema, exacte. El que sí que hem vist és que la fotografia s'ha fet amb el cartell que va... Sí. De l'any 1982, que és el que va catapultar
el
Partit Socialista.
Hombre, i ahí segueix.
El cartell electoral.
Exacte, a la majoria absoluta.
Ahí segueix.
El cartell que va catapultar el Partit Socialista a la majoria absoluta. Bé, ara anem a... Que ens expliquis què és el que han explicat, què han dit els diferents mandataris, perquè aquí hi havia tres expresidents. Sí, Felipe González. Hi havia... Bueno, tres, no? Un en actiu. Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero i Pedro Sánchez.
Sí, bàsicament ha sigut un acte d'aquells de treure pit, de treure les vaques sagrades, com explicàveu ara, treure pit de la feina feta pels socialistes. Segur que al senyor Santa Susana li hagués agradat.
Que envidia me ha donat, que ahí cuando te vaig veure en Sant Cugat, lo arribo, se ve que anava, y me colo la maleta. Hombre, vamos, te demano que me firme autògraf i selfie que tinc.
Una cosa més trista que anar amb un polític a demanar-li un autògraf.
Jo tinc un plato...
Sí. És una cosa, perdona, que sempre he trobat tristíssima, un polític, un autògraf.
Perdona, jo menjo en un plat con la cara de Felipe González. I m'hauria encantat que me lo haguessin firmat. I la pena que me fa haver tingut l'ocasió i...
Encara hi ets a temps algun dia d'aquests, segur que...
Home, sí, mira, vas a Fotoprix, sí. T'imprimeixes la cara de Felipe González i mira, tens el plat
super...
O sigui,
no hi ha res més trist que un plat amb la cara de Felipe González.
Sí, sí, con una rosa en la mà.
Però vosaltres heu estat allà a la seu de Ferraz o com ho heu seguit, això?
No, ho hem seguit una mica a distància per el que et deia. Era un espai molt reduït i els mitjans no ens han deixat entrar. Ho hem hagut de seguir per a distància amb el pool de la televisió que diuen o a través d'un streaming de YouTube. És això, que és un acte d'aquests de precampanya, pre-precampanya, que et fan seguir a distància. Jo diria que això de treure pits se'ls ha anat una mica de les mans, fins i tot anant un pèl més enllà i amb alguna exageració. Si us sembla, ho valoreu vosaltres mateixos. Escoltem Felipe González i Pedro Sánchez.
Clasifican el periodo que me tocó gobernar como la modernización de España. Es llevar agua a los pueblos, que llegara el teléfono a los pequeños pueblos, energía, que llegara luz a los pequeños pueblos, todavía no existía.
Le dimos autoestima a un país siempre acostumbrado a hacerse de menos.
Portar la llum, portar l'aigua i això, l'autoestima.
Sí, i la llum, però la llum solar, pràcticament. Sí. Bé, què més han dit?
Més coses. González ha reivindicat els grans pactes de la Moncloa, un altre indirecte perquè Sánchez miri més al PP i no tant a Unides Podem, miri més al PP en els grans acords, per exemple, indirectament, el de la cúpula judicial.
Hay que pensar en qué pasaba con los gobiernos de Adolfo Suárez cuando hicimos los pactos de la Moncloa. Tan queridos hoy día, si se pudieran volver a repetir.
Va, ¿y qué més ha dit?
González, si sembla, el deixem aquí. Escoltem Pedro Sánchez.
Bueno, si això és el més destacat, doncs sí.
Sí, no tinc gaire...
Deixem el gerro...
Ha sigut més les imatges de la cara de González que no pas el que ha dit Sánchez. No ha volgut entrar al fang, tot i que crec que ha entès directament les indirectes. Al contrari, l'ha lloat a Felipe.